Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? El Catalunya-Panamà d'avui a la Nova Creu Alta no ha quedat en un segon pla, no. Ha quedat en un tercer, en un quart o en un cinquè, després del descens del Sabadell a la segona federació i els canvis que estan havent-hi producte d'aquesta pèrdua de la categoria. Ens imaginàvem un escenari per poder gaudir d'un bon partit internacional avui aquí a Sabadell i, en canvi, la motivació pels terres, després d'aquest tràngol i de tota la sèrie de modificacions que s'estan donant. Ahir confirmem, per exemple, l'adeu d'Òscar Cano i de Carlos Rosende. Un dels noms propis que està sobre la taula és el de Lucas Viale, ara mateix el que més agrada com a relleu del gallec a la direcció esportiva arlequinada. El que sí que s'ha confirmat ja és que demà, a 1:15, compareixerà en públic el president Pau Morilla Giné, valorant aquesta patacada i parlant ja de futur. Insisteixo, amb aquest nom propi, el de l'hispano-argentí, qui assumiria la responsabilitat de liderar un projecte que ha de fer del Sabadell una referència a la nova categoria. No serà tampoc fàcil, però encara amb negociacions obertes i sense decidir encara qui serà el relleu de Carlos Rosende. A partir d'aquest primer pas es parlarà, aleshores sí, d'entrenador, de plantilla, etc, etc, etc. Com venim dient aquesta setmana, un nou estiu, malauradament, molt mogut aquí al Centre d'Esport Sabadell i que tot això ha eclipsat el Catalunya-Panamà d'avui a les 7, aquí al Temple.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García, el control de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, tenis, Paula Badosa ha passat de forma èpica a la segona ronda de Roland Garros. La tenista de Begur va remuntar contra Katie Boulter per guanyar 3-6, 7-5 i 6-4. La següent rival serà Yulia Putintseva, del Kazakhstan. Avui es juga la final de la Conference League. A partir de les 9, a Atenes, l'Olympiacos del Pireu de Mendy Líbar s'enfronta a la Fiorentina, la subcampiona de l'any passat. I a més, Pedro Martínez canvia el Baxi Manresa pel València. El badaloní tanca la seva tercera etapa al Bages de 5 temporades per signar per un any amb un altre d'opcional amb el conjunt valencià. I aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta a la recepció?
De seguida parlem de com està l'operació, les negociacions amb Lucas Viale i la resta d'última hora del centre d'esports. També amb Òscar Cano acomiadant-se del centre d'esports, amb el Catalunya-Panamà a l'horitzó aquest vespre a les 7. Hem parlat avui amb Sergi Altimira, de seguida l'escoltem. La derrota de l'Estelpul masculí al primer partit de la final de la Lliga contra l'Atlètic Barceloneta, el derbi que ens espera avui a quarts de la Copa Catalana d'Handbol Femení a Sant Quirze o al Futbol Sala Sabadell Femení.
La notícia curiosa.
Són dues. D'una banda, a la Volta Andalusia Femenina de Ciclisme, la selecció de Guinea-Bissau va ser convidada, però finalment no està a la llista de sortida definitiva perquè s'hi ha presentat amb un equip completament masculí. No ho van entendre. I de l'altra, Groenlàndia ha sol·licitat formalment la seva entrada a la CONCACAF, és a dir, la selecció d'un país dependent de Dinamarca ha demanat jugar a la Confederació de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib.
De quin partit no estarem pendents?
Del Carroi Rangers, a 2-9, descens de primera divisió andorrana.
I a les xarxes socials.
El capità del Sabadell, Adrián Ortolà, acomiadant-se. Vull demanar disculpes personalment en aquest moment tan dur per tots. Hem lluitat amb totes les nostres forces per evitar aquest final, però no han estat suficients. És moment de recapacitar i fer autocrítica. Vaig arribar fa un any i mig i, sense dubtes, puc dir que és un dels moments més difícils de la meva carrera pel que sent la família arlequinada i per tot el que m'ha donat. Sempre seré un arlequinat més.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exarlequinat terrassenc, per cert, Xavi Boniquet.
Hotel Suís.
Som-hi, va! 9 minuts pràcticament per sobre de la una, en directe a Equador de la setmana, de l'última setmana de l'Hotel Suís, per cert. Sergi Garcés, de la temporada, òbviament. Què tal, com estàs?
Bona tarda.
Ah, no sé què tinguis d'altres coses, no és...
No.
Un tema que s'hagi parlat, com a mínim. El Sabadell sí que té moltes coses per parlar, sí que té moltes coses sobre la taula, sí que té molts noms, i per tant, avui, que era un dia, segurament ens l'imaginàvem de dir, ostres, doncs mira, permanència a Lugo, hem comentat ja, se'ns ha passat la ressaca, estem pensant ja en qui ha de trucar o no al Sabadell per fer un projecte a Primera Federació, doncs res de res. Una setmana de molt moviment aquí a la Nova Creu Alta, i per tant, Sergi, el Catalunya Catalunya-Panamà, tu que has estat avui allà, si estàs físicament a la Nova Creu Alta, és evident que ho eclipsa tot. Si ets arlequinat, t'importa segurament ben poc que avui vingui el Tibira, que avui vingui Albert Puigdollers, etc etc.
Sí, és evident que el partit d'aquest vespre ho està monopolitzant tot a nivell visual, perquè, de fet, hi ha un canvi d'imatge de la Nova Creu Alta que no cal ser molt espavilat ni ser massa acurat per adonar-te'n que han canviat els colors d'arlequinats blanc i blaus per un color més vermellós, a joc amb el color corporatiu de la federació de cara a aquest partit contra la selecció del Panamà, però com dius, l'actualitat arlequinada no s'atura. De fet, el que més podem tranquil·litzar, vaig a dir-ho així, si haguéssim de fer una fotografia fixa del que ens hem trobat, és que hi ha moviment arlequinat a l'estadi, que les oficines estan a ple rendiment, com no pot ser d'una altra manera, i que és molt d'aquests dies d'una setmana que preveu tenir allò, notícies grosses com a mínim al llarg de les pròximes hores, si no al llarg dels pròxims dies, com a molt tard.
La primera confirmació oficial és que demà parla Pau Morilla Giné. Evidentment el podrem seguir aquí a Ràdio Sabadell. Des de 1:45 és la compareixença a la Nova Creu Alta. Per tant, ja ho venim dient des de dilluns, que la intenció era aquesta. Finalment serà demà, el dia que parlarà el president. Tu creus que amb algun nom ja confirmat aleshores o no?
Amb la idea de que hi hagi noms. Com a mínim aquesta és la idea del president, que aquesta roda de premsa, pel que ens deien avui, pugui servir ja per aclarir algunes de les línies matrius del que és el nou projecte 24-25, i que això passa, evidentment, després de les notícies que vam comentar ahir d'actualitat, amb el no de continuïtat de Carlos Rosende, amb el no de continuïtat de l'staff format per Òscar Cano i per Elias Martí, doncs la intenció, ens asseguraven avui des del club per part del president, és que aquesta roda de premsa, a part de fer balanç, a part de donar la cara, que es diu en aquests casos, i a banda de respondre tot el que se li pugui preguntar a Morilla Giné, pugui servir també perquè el president comenci a desvetllar, anem a dir-ho així, com et deia, les línies de treball d'aquest nou Sabadell 24-25.
Un nom propi, Lucas Viale,
sí,
ex del Sabadell, dues temporades com a jugador, 2015-2017, director esportiu del Badalona Futur, amb una extensa trajectòria en el futbol català, tot i ser nascut a Córdoba, a l'Argentina, fa 39 anys i mig, i que viu a Sabadell des de fa, com a mínim que recordi, més d'una dècada, segur, o sigui, un sabadellenc d'adopció. Ara mateix, com està de fet i com no aquestes negociacions des del pas al costat de Carlos Rosende, des del pas al costat d'Òscar Cano i Elias Martí, i aquests plans alternatius que té sobre la taula el Sabadell? No és l'únic, però en quin punt de la pel·lícula es troba?
Sí, doncs mira, gairebé m'agafo al final de la teva afirmació. No és l'únic, a dia d'avui encara no és l'únic, però a un quart, no encara, de dues del migdia, puc dir l'última hora calenta, és que si no s'està produint ja és a punt de produir-se una reunió entre Lucas Viale i la parcel·la esportiva, o fins i tot, en aquest cas, el president, pròpiament dit, en primera persona, per acabar d'explicar, en aquest cas, vies de treball i, sobretot, si s'arriba a un acord econòmic, perquè per un costat sembla, com a mínim pel que expliquen les dues parts, que la línia de treball coincideix i agrada a Lucas Viale, tot i estar vinculat al Badalona futur, de qui s'hauria d'acomiadar encara, doncs veu amb bons ulls agafar aquest projecte de l'equip de la seva ciutat, anem a dir-ho així, perquè com expliques ja són molts anys de convivència fins i tot familiar establert aquí a Sabadell, i per un altre costat des del club també es veu amb bons ulls el projecte que hauria presentat Lucas Viale o la línia de treball que hauria presentat l'exjugador, ara director esportiu, de cara a aquest futur, o com a mínim aquest viatge conjunt que podrien fer Viale i el Centre d'Esports Sabadell. Per tant, si no s'està produint, ha de produir-se en breu una reunió, torno a dir, ja més per parlar de si arribem a un acord econòmic o no, que no pas per una altra cosa. Per tant, Adri, a la pregunta, què podria passar? Doncs home, podria passar que es trenqués, que no s'arribés a un acord econòmic en el pitjor dels casos i que l'operació, allò que diuen en castellà, se fuera al traste. Però ja et dic que la voluntat, o com a mínim la sintonia entre el club o la direcció del club i la pròpia figura de Lucas Viale va en molt bona línia, i de fet, si no fos perquè això es tracta de diners, també et diria que l'acord gairebé es podria haver donat ja per tancat, però sempre que queda la part econòmica, ja saps que ens agrada en aquest cas ser curosos, jo no m'arriscaria encara a dir que serà Lucas Viale, tot i que té molts números, molt malament s'hauria de posar i molt allunyades haurien de quedar les posicions perquè l'acord no s'acabi produint i que pugui anunciar-se, si no demà, fins i tot, mira que et dic, ves que no fos avui mateix.
Doncs estarem atents a com acaba el tema. De fet, un dels noms que ja venim comentant des de fa, no sé si ahir o abans d'ahir fins i tot, és el tema de l'entrenador, i és Ignasi Sanabra, que és un exarlequinat, que és un entrenador de la categoria de segona federació, que ve de fer playoff igual que el mateix Lucas Viale, però en un altre equip, amb l'Europa. De fet, va fregar fins i tot l'ascens directe. Per part del conjunt graciencs s'està intentant renovar a l'exarlequinat, a Sanabra. Clar, Sergi, ha de ser primer aquest primer pas del director esportiu qui acabi decidint el segon pas, que és el qui portes de la mà com a entrenador, m'imagino.
Sí, però és que a més, mira que et dic, allò que diem, que encara no està tancat la direcció esportiva, encara no està tancat el nom de Lucas Viale, torno a dir, Adri, perquè s'ha de concretar l'acord econòmic entre les dues parts, però, per contra, també podem informar que si no és ara, s'ha produït fa una estona, i si no serà una estona després de la reunió que et comentava amb el president, que Lucas Viale i Ignasi Sanabra estarien reunits també per començar, com a mínim, a plantejar la possibilitat, com dius, perquè Sanabra, l'Europa també té una oferta per mantenir-lo, per continuar en aquest projecte amb el conjunt escapulat, però l'extècnic, entre d'altres, del filial arlequinat, doncs també està en aquesta cartera, i torno a dir, encara no és el director esportiu de facto 100% Lucas Viale, però hauria començat a fer feina en aquest sentit, i torno a dir, si no és perquè estan reunits ara mateix, és perquè es reuniran després de trobar-se amb Pau Morilla Giner, però Lucas Viale i Ignasi Sanabra es veuen per parlar de la possibilitat que sigui el tècnic de la temporada que ve del conjunt sabadellenc.
Doncs amb aquestes històries estem en qüestió de dies després de la confirmació ahir del comiat, del pas al costat d'Òscar Cano i de Carlos Rosende. Ja dèiem que la roda en el futbol no s'atura i que al final això ha de seguir. Dèiem que la intenció per part del Sabadell era d'això, de tenir celeritat, i la veritat és que de moment estem en aquest punt de la pel·lícula.
Sí, sí, sí. De fet, la premissa seria allò de anar sobre segur, però no ràpid. A vegades una cosa és contraproduent respecte a l'altra, però aquesta vegada es vol anar sense precipitar-se, sense que això signifiqui que has agafat el primer que t'ha passat per davant, però sí que amb intenció, com dèiem, que les decisions, si es poden anunciar demà, millor que demà passat. I si es pot començar a tancar coses d'aquí mitja hora, per dir-ho així, millor que deixar-ho per divendres o deixar-ho per la setmana que ve. Amb aquesta premissa s'està treballant des de gairebé que va acabar el partit a Lugo, però sobretot des de que dilluns es va començar ja a donar per fet que Rosende, Cano i Martí, Elias, no continuarien al centre d'esport Sabadell. I sembla que de moment s'estan complint els timings, tot partint de la base, que és el que diem, eh? Tenim tots moltes ganes que passin coses, però és que encara no ha acabat el mes de maig. Per tant, anem molt bé en quant a calendari i molt bé si tot això comença a enfilar-se ja aquesta mateixa setmana.
Doncs veurem en qüestió d'hores com acaba tot plegat. De seguida, si podem, anem amb Òscar Cano, que de fet el tenim ja de tornada, el tenim de viatge en aquest moment, però anem a parlar també una mica d'aquest Catalunya-Panamà en clau arlequinada i després anem amb el ja exentrenador arlequinat. Perquè, com dèiem, a tot això, la nova Creu Alta acull avui aquest amistós entre les seleccions masculines de Catalunya i el Panamà, finalment sense jugadors del Sabadell a la convocatòria, però amb un doble accent arlequinat. Sergi, tu que has passat per allà, perquè avui la selecció catalana ha fet una sessió suau d'entrenament aquest matí a la nova Creu Alta, després de la sessió d'ahir del Panamà. Ahir Panamà va exercitar-se i avui és el torn de Catalunya. He vist la convocatòria de Galícia, per exemple, que és veritat que està molt condicionada per equips de segona divisió que encara estan en competició, equips de primera federació que potser estan encara fent el play-off, etc. Però quatre jugadors de primera federació jugaran contra el Panamà també amb la selecció gallega. Parlem de gent de l'Arenteiro, de la Cultu i dos del Depor, per tant, no sé si estava allò el tema com per moltes festes a Sabadell, però una deferència, un cop cau Aitor Ruibal, un cop cau Aleix García, de convocar a un David Estals de torn, no hagués estat de més, no?
Sí, hauríem d'haver vist si l'estat anímic era ara mateix, fins i tot pel propi futbolista, el d'haver acceptat o no aquesta convocatòria, que per altra banda no tinc cap dubte que segur que li hagués fet il·lusió, però en tot cas, com dius, ens hem quedat sense representant del centre d'esports de ple dret, però bé, com a mínim avui hem pogut veure en acció un amb la roba d'entrenador, l'altre amb la roba de futbolista, dos exarlequinats a peu de gespa, tornant a la que va ser casa seva, i m'atreviria a dir que tots dos amb un punt d'il·lusió de tornar a trepitjar la gespa, que per cert està espectacular. Llàstima que la Lliga no jugui a l'estiu, perquè tenim una gespa ara mateix espectacular, trepitjant, com diem, aquesta catifa. Això sí, li han fotut un rentat de cara a l'estadi, que per un moment costa fins i tot adonar-te'n que estàs a dins de la nova Creu Alta.
Els dos noms que diu el Sergi Garcés, un és el de l'exinternacional per Catalunya, quan jugava amb el Sabadell, precisament, Albert Puigdollers, que és mà dreta de Gerard López com a segon entrenador d'aquesta selecció catalana absoluta masculina.
Per mi, cada any poder estar a l'estaf tècnic de Catalunya, pues, ajudant el Gerard a confeccionar aquesta plantilla i gaudir d'aquest dia del futbol català és superespecial, i evidentment en aquest cas pues, l'any més especial dels que he pogut viure, no? Del fet de tornar a la nova Creu Alta, on allà com a jugador vaig viure pues, grans moments, on vam viure l'ascens a categoria, aquell any vaig poder també pues, ser, com tu dius, internacional amb Catalunya, que és dels moments més especials per a mi com a futbolista, per tant sí que pues, molts records aquell dia, molta il·lusió i a gaudir-lo i intentar doncs, esperar a veure la nova Creu Alta plena com la vaig poder viure també com a jugador.
En les últimes hores hi ha hagut aquest doble canvi que dèiem a la convocatòria. Han entrat el migcampista de l'Ezze italià Joan González i l'extrem del Girona Justin García en el lloc d'Aleix García, que està amb l'Espanyola, i Aitor Ruibal, amb compromisos personals. Davant hi haurà un combinat, el panameny, que segons Puigdollers no té res a veure amb la selecció jamaicana, a la qual van golejar 6-0 a Montilivi en l'últim amistós disputat fa 2 anys.
Sí que és veritat que Jamaica va ser un partit bastant còmode i no esperem el mateix de Panamà, no? És una selecció, com bé dius, que està creixent, que té jugadors a bones lligues, a Anglaterra tenen bastants jugadors, per tant és un rival que que serà complicat, que serà competitiu, que s'estan preparant i, per tant, però sí que és cert que esperem amb la il·lusió dels nostres jugadors i el talent, que vulguis o no, estem confeccionant una llista doncs potent, amb jugadors, com sempre, que estan responent, i entenem que més enllà del rival serà un dia doncs, per gaudir, on els nostres jugadors exposen el seu màxim nivell, i més enllà del rival esperem doncs obtenir la victòria, que sempre l'estem aconseguint i que sempre agrada.
El Sergi segur que el recorda. El seleccionador panameny...
Segur.
Home, el seleccionador panameny és l'hispanodanès internacional en el seu dia per Espanya, Thomas Christensen.
Sí, que me'n recordo, i tant. Rosset, guapot, bé, aquest va causar furor en l'estrena, en el seu pas pel Barça així com a jove, que va anar ràpid a la selecció, després és veritat que va començar a d'embolar una miqueta més pel món i no va tenir la carrera que prometia, com a mínim en un principi, fins i tot quan Dinamarca i Espanya se'l van arribar a disputar per saber si jugava amb una selecció o amb l'altra.
Recordem que el partit arrenca a les 7 amb un àrbitre de primera divisió, García Verdura, que abans hi ha actuació musical del grup Figaflauas i també un homenatge a Sergio García i a Bojan Krkić, i que les entrades encara es poden adquirir a taquilla i al web de la Federació Catalana a un preu de 3 euros només a general i 8 a tribunal. Algú dirà, aquests han parlat de dos noms, estan comentant Puigdollers, etc. El segon nom l'hem deixat pel final perquè has pogut conversar ara fa una estona amb ell. Sergi Altimira, eh?
Sí, Sergi Altimira, l'exjugador del Betis, amb una...
Com?
Exjugador, he dit el jugador del Betis.
Ah,
més en contracte amb vigor, perquè hem estat parlant i ens ha recordat que té contracte fins al 2028 amb el conjunt sevillà. Exjugador del Sabadell, volia dir.
Fa un any s'acomiadava del Sabadell a la nova Creu Alta contra el Promises.
Doncs d'això n'hem parlat, perquè ha estat un any fulgurant, eh? Déu-n'hi-do. O sigui, ha passat d'estar jugant al Sabadell a... Recordem que va haver un pas previ molt breu pel Getafe, o sigui, va ser un fitxatge realment, a més, sent encara arlequinat, quan es va fer oficial que el Getafe l'havia incorporat per la temporada següent, però és que va jugar algun amistós, però poca cosa més, eh? Perquè després ja, de seguida, va acabar fitxant pel Betis, i la veritat és que la temporada li ha anat molt i molt bé, com ell mateix ha reconegut, i ara l'escoltarem, per ser la seva primera divisió a l'elit. Adri, minuts, confiança, partits importants, ajudant a classificar el seu equip, finalment, no va poder ser la Champions, no va poder ser l'Europa Lliga, la Lliga Europa, però sí que es van acabar classificant per la Conference, però al final, per ser un primer any al futbol professional, a la màxima categoria, la veritat és que hem trobat un Sergi Altimira. Diria que igual que quan estava aquí al Sabadell en quant a tracte, que això sempre és d'agrair, però físicament es nota que el futbol professional ja és molt més exigent i se'ns ha fotut fort, eh? O sigui, mira que ja era amb altura, tenia centímetres, tenia cos, però ara la veritat és que ha agafat força i n'hem parlat una miqueta de tot plegat.
Doncs el Sergi Garcés amb el Sergi Altimira i darrere tindrem a Òscar Cano. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Aquest és el resultat de la conversa d'aquest matí després de l'entrenament a la nova Creu Alta amb Sergi Altimira.
Amb el Sergi Altimira, aquí a peu de camp, a l'estadi de la nova Creu Alta, quan tot això s'està preparant encara per la cita d'aquest vespre. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Records, m'imagino que això deu portar un puntet de... Fins, no sé si d'emoció.
Sí, bueno, al final tornar on va ser casa meva doncs sempre és especial i estic molt content de que el partit es doni aquí a Sabadell, a una gran ciutat i al Temple.
Avui dèiem que, malauradament, tot i que en un principi Gerard López, el seleccionador, va dir bé, deixem la porta oberta, al final t'has convertit en gairebé l'únic referent que tenim com a licient local. Està Albert Puigdollers també a la banqueta, però clar, l'únic referent que pot tenir l'afició és veure avui un altre cop a Sergi Altimira al camp. No sé si t'has sentit en aquest sentit un punt abandonat, en el bon sentit de la paraula.
Bueno, m'hauria agradat que hagués vingut algun company, excompany d'aquí del Sabadell, però bueno, al final m'ha tocat venir només a mi de... representació d'aquí a Sabadell i, com he dit abans, estic molt content i amb moltes ganes de jugar aquí un altre cop.
Un partit, sempre diem el mateix, quan juga la selecció catalana, un partit amistós, amb tot el que això pot servir de, fins i tot d'un punt de reivindicació, però al cap i a la fi de veure el bon nivell que hi ha de jugadors, que esteu ara a primera divisió, bàsicament, també algun de segona, però bàsicament a la màxima categoria, fins i tot jugant a l'estranger, d'aquests jugadors catalans que estan repartits pel món i que tenen un nivell molt alt.
Sí, al final el nivell d'aquí a Catalunya és molt alt i intentarem demostrar-ho aquesta tarda i també tots els equips de la base, com el Sabadell, Barça, Espanyol, no? Al final hi ha molts clubs que treballen molt bé la base i demostren que sempre hi ha nivell aquí al nostre territori. I el que he dit, aquesta tarda pues, intentarem donar una bona imatge aquí.
Això, ara ho parlàvem, el primer que t'hem dit és que, hosti, físicament això comença a notar-se. La primera edició, com ha estat l'experiència? Explica'ns-ho, perquè l'altre dia llegíem que deies tanquem el primer any, que ha estat, evidentment, molt especial, màxima categoria, jugant partits importants. Quina valoració fas al final d'aquest primer any de futbol de primer nivell?
Bé, com vaig dir, la valoració és molt positiva. Al final, si m'ho haguessin dit fa un any, doncs no m'ho hagués cregut i, bueno, al final, com dius tu, m'he d'adaptar a la categoria, ho vaig fer molt ràpid, tant en el nivell de joc com físicament, i la veritat és que he passat un any d'aprenentatge, no? Com he dit, és el meu primer any a l'elit, i ara espero que doncs, segueixi agafant més confiança i pugui ja anar jugant més partits i anar demostrant més el meu nivell.
Agafant hores de vol, que es diuen aquests casos, com a referència global et diríem que la llàstima és que us veu quedar a un pas fins i tot d'haver-la fet grossa del tot, d'haver ser equip europeu la temporada que ve. Llàstima, aquest final de temporada.
Sí, volíem entrar a Europa League, que és el que portàvem fent 3 anys seguits, però bueno, al final vam perdre l'últim partit, que era com el match ball, i al final fem la conference, però bueno, que intentarem donar la millor versió de nosaltres.
Això en una ciutat que m'imagino que respira diferent el futbol, no sé si a tu t'ha arribat a sorprendre el fet de veure, ja no parlaré dels derbis, que això gairebé ho veiem tots des de la distància, sinó en el dia a dia és molt present això del futbol i això del Betis en el cas concret, no?
Sí, totalment, la gent és molt passional allà, ho sent molt i quan vas pel carrer des del primer dia ja vaig notar la seva estima, el seu escalf i és una ciutat molt, molt bonica que sent molt el futbol i no només pel carrer, sinó també, com has dit tu, el derbi, són una passada.
Què és el que més t'ha pogut sorprendre del futbol professional de primer nivell? El Sala a primera divisió, què és el primer que diries? Hòstia, això és que realment aquí notes que estàs ja jugant amb els grans, per dir-ho així.
Home, que ja no es falla tant. No es falla tants controls, tantes, no? Al final el nivell augmenta i això ho notes en cada acció de joc, en cada jugador que sap el que ha de fer en tot moment i jo crec que aquest, al final et contagies i t'intentes igualar i bueno, jo crec que això seria el que més he notat.
I a nivell de caràcter a títol personal, intimida molt entrar en algun vestidor i veure gent que fa 4 dies estàs veient per la tele i dius, hòstia, que aquest ara no només és company, sinó que aquest li puc fotre un crit en un moment donat al camp perquè estem d'igual a igual.
Sí, al final, com has dit, fa 4 dies els veia per la tele i ara doncs trobar-me'ls al vestidor doncs és una il·lusió màxima i també te'ls mires amb molt de respecte, òbviament, i al final t'acabes fent grup i t'acabes portant bé amb tots i la veritat és que això també és molt important.
L'última en aquest sentit, a risc d'equivocar-me, evidentment no és el Camp Nou, no és l'estadi del Barça, però va ser un dia gran, tot i que el resultat no va acompanyar. Partit més especial el fet de jugar a Barcelona o no arriba tant?
Va ser especial pel fet que dius tu, de tornar a casa a Barcelona, no gaire pel resultat, però també el de Mallorca, que vaig poder marcar i que ens va donar la victòria, va servir per guanyar. Jo crec que també aquests dos serien molt especials.
Faig les últimes, perquè estem a casa, perquè tornes a casa i perquè no ens podem estar ara fora del micròfon, deixa'm que faci el comentari. Ho comentava, més d'un dia hem vist el teu pare a la graderia, bufant del coll, animant el Sabadell, tot i que el seu fill ja no estava aquí, ni molt menys. Has patit molt des de la distància o no?
Doncs moltíssim. Pensava que un cop ja no estava aquí, doncs que no patiria tant, però què va. He intentat seguir al màxim els partits del Sabadell, sempre que em quadrés l'horari i bueno, pues com un arlequin amb més, no? Patint, igual que el meu pare, que venia aquí amb la bufanda a la nova Creu Alta, i al final doncs, el desenllaç no ha sigut a l'esperat, però bueno, estic segur que aquest club tornarà a estar on es mereix.
Ni que sigui per les paraules dels que heu passat per aquí, ja ens animem una mica més els que estem encara jo amb el dol molt present del dia a dia, però no deixa ser. Que ens alegrem molt de veure't, de tornar a casa teva, que avui sigui una festa, que d'aquí una estona, d'aquí unes hores, això sigui una festa, que és del que es tracta, i sobretot que puguem veure un bon partit i una bona versió de Sergi Altimira. Sergi, gràcies com sempre.
Gràcies a vosaltres, gràcies per tot.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Avui a les 7, aquest Catalunya-Panamà amb Sergi Altimira, amb l'ex d'Arlequinat, ara al Real Betis. Ho dèiem abans, el tenim, crec que, tornant cap a casa de viatge i el saludem. Es fa una mica estrany encara, això de dir el ja exentrenador del Sabadell. Òscar Cano, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Supongo que volviendo para casa, ¿no, ya?
Pues sí, ahí con un pellizco en el estómago, porque abandonar un lugar donde a uno lo han tratado tan bien y en el que uno ha, como todos, ¿no?, hemos dejado tantísimo de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, a pesar de no tener un final feliz, pues le cuesta, ¿no? Yo soy una persona que rápidamente empatizo con la gente de los lugares y cuando toca regresar, es cierto que voy a casa, voy a ver a la familia, que nosotros tenemos por nuestra profesión muy pocos momentos para poder disfrutar de ellos, pero también ese sentimiento de alejarte de un lugar donde fuiste feliz a pesar de todo.
Faltó un gol para la permanencia en Lugo. ¿Le has dado muchas vueltas estos días a las razones del descenso?
A ver, le he dado muchas vueltas, pero siempre acabo en el mismo punto, ¿no? Es decir, por muchos y variados caminos que tomen mis investigaciones, ¿no?, mis reflexiones relacionadas con esto, siempre llego al mismo punto. Es decir, sin la desgracia de las lesiones, este equipo se hubiese salvado con antelación. No sé con cuánta antelación, pero estoy absolutamente convencido, porque además las lesiones empiezan a sobrevenir en un momento donde estamos como un tiro, en el buen sentido de la palabra. Es decir, el equipo ya no solo en resultados, sino en sensaciones, era excepcional, y el mes de febrero empezó a lastrarnos, y ya no solo nos lastró un poquito, sino que nos lastró mucho, y claro, uno se ve obligado, ¿no?, a hacer malabarismos, ¿no?, con las alineaciones, y muchas veces uno dice, bueno, pues haciendo cosas extrañas puedo juntar una buena línea de atrás, pero eso perjudica a que pueda montar un buen centro del campo, ¿no? El análisis hay que hacer, nosotros lo hicimos al día siguiente y vemos que hay 16 lesiones de media larga duración, es decir, jugadores que en nuestra estancia, en 25 jornadas, han estado, pues bueno, pues 24 partidos lesionados como Sander, 19 como Baena, entre 8 y 12 como Amelivia, Walda, Moyano, las rodillas de Carles en el momento más importante, que impacten en un cabezazo Amelivia y Tony cuando lo estamos jugando todo, es decir, son muchísimas, Selga, 3 lesiones, es decir, son muchísimos problemas para poder pues tener esa continuidad en la alineación y en el rendimiento, ¿no? Pero bueno, la vida, el fútbol viene así y hay que tomarlo como tal, ¿no?
¿Ha dado más rabia aún por el hecho de cómo se dio el descenso? Porque es que incluso en la última jornada es como si fuese el reflejo del global de la temporada, ¿no? Ilusionándote hasta última hora, incluso con esos 2 goles en el tiempo añadido, para al final acabar ahogándose en la orilla.
Y date cuenta que la tiene Marc Domenech y Manel, la tienen, uno en la cabeza y otro con su pie izquierdo, ¿no?, que es su pie bueno, ¿no? Sí, lo peor de todo, lo más doloroso es la forma del desenlace, ¿no? Es decir, muchos equipos que han tenido problemas, y no tantos, ¿no?, en esta primera ref, pues han acabado descendiendo, si no matemáticamente, sí virtualmente, con mucha antelación, ¿no? Y sin embargo, nosotros siempre nos aferramos a no caer, han sido innumerables, tienen que estar los chicos hartos de mí, del montón de veces que le he hablado, que he intentado convencerlos de que incluso sabiendo que era muy difícil competir y rendir, porque uno ve, ¿no?, pues eso, en el estado que está el equipo, hablo sobre todo de lesiones y tal, pues aún así, ¿no?, no hemos dejado el alma, y la verdad que el final duele, porque, bueno, hubiese sido igualmente doloroso un descenso, pero sí que es cierto, ¿no?, que si pasa 4 semanas antes, como todo el mundo presagiaba, ¿no?, por la primera vuelta del equipo, y sobre todo y fundamentalmente por este problema de lesiones que te estoy explicando, pues uno lo va aceptando, ¿no?, pero de esta manera es mucho más cruel, ¿no?, y de verdad, no sé, yo hace mucho tiempo que no me encuentro tan mal, ¿no?, con una desgracia deportiva, ¿no?
Visto en perspectiva, ¿cambiarías algo de lo hecho en estos 6-7 meses?
No, porque, es decir, porque muchas veces puedes decir, bueno, en aquel partido pudo poner a este lateral en vez de al otro, o tirar la falta así y no asado. No, yo creo que si de algo no se nos puede acusar es de... Es decir, nosotros hemos sido absolutamente contrario al inmovilismo. Hemos probado de todo, muchas veces porque somos así, y en otras ocasiones, en la gran mayoría de ocasiones, porque nos hemos visto obligados a cambiar muchas cosas, ¿no? Hemos intentado hacer las cosas de mil maneras, ¿no? De mil maneras, y no creo que exista una razón o debamos no de reprocharnos nada a nosotros mismos ni de reprochar nada a nadie, ¿no? Porque el equipo siempre ha estado en pie, ¿no? Es decir, la gente del fútbol así me lo ha hecho saber, ¿no? Tanto amigos como conocidos, como gente incluso desconocida que me ha escrito en estos tres días para decirme que bueno, que ahí están, ¿no? Es decir, sí es cierto que a mí no me deja buen sabor de boca, porque al fin y al cabo hacía falta un gol más, y por tanto a eso vinimos, a que ese gol de más pudiese entrar. Pero también, si miramos con perspectiva y miramos las cosas y la realidad en todas sus vertientes, pues nosotros hemos estado aquí 25, se han hecho 1.4 puntos por partido, eso extendiéndolo a 38 jornadas, pues son 52. No hubiésemos jugado ser equipo de Copa del Rey en la última jornada, tal y como se la jugó Arenteiro, ¿no? Que dispone de esos puntos, ¿no? Quiero decir que a pesar de la desgracia, yo creo que hay muchas cosas que se han hecho bien en todas las áreas, ¿eh? Desde el club, el presidente, la dirección general, la dirección deportiva, el vestuario, el staff. Yo creo que hay muchas cosas que se han hecho bien y que han dado mucho de sí, pero no ha sido suficiente, repito, por un detalle. Ahora sí que es verdad que ha sido por un detalle, por un gol, ¿no?
Ayer se confirmaba que ni Carlos, ni Elías, ni tú continuaréis la próxima temporada. ¿Qué motivo ha podido más para tomar esa decisión de no seguir?
Con club y a una situación, es decir, yo tengo que reconocer que desconozco muchísimo la segunda red, la creación. Carlos tampoco, ¿no? Hacer un equipo en segunda red. No nos vemos igual de capacitados que en estas categorías, que no por nada, sino porque las hemos vivido, ¿no? Y bueno, también, evidentemente, pues eso, ¿no? Es decir, yo creo que es un momento de caras nuevas, ¿no? Es decir, el desgaste. Tanto Carlos como yo coincidíamos en una cosa, ¿no? Parece que llevamos aquí 15 años, ¿no? Hemos tenido que hacer tantas cosas en el día a día, dejarnos de esta manera, pues eso, el esfuerzo, la salud incluso, ¿no? Por tratar de sacar a flote a un equipo, ¿no? Que yo creo que, o consideramos, ¿no? Que eran necesarias, pues, nuevas caras, ¿no? Que volvieran a reilusionar, ¿no? A la gente. Y de lo que sí estoy convencido es que el Sabadell, es decir, a pesar del descenso y de evidentemente el dolor que tenemos todos, ¿no? Y sobre todo los que arlequinadas están en buenas manos. Yo creo que el club ha hecho todo lo posible por remendar, ¿no? Y una situación que se enquistó en exceso, ¿no? Teniendo 7 puntos, no sé si en 13 o 14 jornadas, algo que ya indica que evidentemente va a ser casi un milagro salir de ahí, mantener el equipo, y lo han hecho todo lo posible, de verdad, creerme. El club está en buenas manos, se tienen buenas ideas y no para de trabajar el club. Es decir, la dinámica del club el día siguiente al descenso ha sido empezar a hacer cosas, reuniones, para saber si íbamos a seguir, si no íbamos a seguir, qué camino van a coger. Y yo estoy plenamente convencido de que la estancia en segunda red va a ser mínima, va a ser corta. Ojalá que así sea, ¿no?
Ojalá. Se viene comentando todo esto de la continuidad o no desde hace ya bastante tiempo. De hecho, diría que teníais contrato en caso de permanencia. ¿Ha habido algún momento, ya no digo de los últimos días, sino de las últimas semanas incluso, que esa opción de continuar pudo más que la decisión final que habéis tomado o no?
Sí, nosotros, es decir, cuando la propiedad viene y nos ofrece la posibilidad de, pues eso, de que en caso de la permanencia hacer un proyecto mucho más fuerte, mucho más fuerte, mucho más acorde con lo que merece la gente de Sabadell, porque realmente el Sabadell tiene que estar peleando, ¿no? Es verdad que la categoría ha cambiado, que ya no es la extinta segunda B, que hay muchísimo equipo, pues eso, de gran calado nacional, ¿no? Castellón, Málaga, Deportivo de La Coruña y otros muchos más, ¿no? Evidentemente Córdoba, Ibiza y muchos clubes que apuestan con unas cantidades económicas desorbitadas y que eso hace mucho más difícil ascender de primera red a segunda que de segunda B a segunda división, es obvio. Uno, pues, que nos nos permitiera, ¿no?, estar de mitad de la tabla hacia arriba y, ¿por qué no?, optar a esas plazas de... Cuidar, pues eso, que había que ser constantes, ¿no?, con estos chicos que vienen también de abajo, ¿no?, como Pau, como... sino de manera...
Sembla que estem tenint...
un projecte que englobara aquestes dues parts...
Ah, la cobertura que está fallant. Óscar, la cobertura que se perdía y dejábamos de escucharte durante un segundo, se ha quedado cortado a mitad de frase. Creo que ahora te hemos recuperado.
Sí, que decía eso, ¿no? Que el proyecto pintaba muy bien en caso de permanencia, dándole sentido a lo que venía de la cantera y poder hacer un equipo potente para poder estar arriba, pero bueno, es cierto que el descenso hace que se dé, que espero que sea para coger impulso.
Ojalá que sea para coger impulso. Acabo, Óscar, la última, que ya te digo que el tema de la cobertura a veces juega malas pasadas. Se está hablando del Tenerife. No sé qué hay de cierto o no. Ya sabes que en esta época hay mucho rumor y no sé si ahora mismo Óscar Cano tiene claro qué va a hacer la próxima temporada o es una auténtica incógnita.
No, yo no he recibido noticia ninguna del Tenerife y de su responsable en ese sentido, ¿no? Comentan que, bueno, que como ya sabíamos, que Asier no va a continuar y poco más sé, ¿no? Igual la vinculación que hacen es que es cierto que yo tuve éxito, ¿no? O tuvimos éxito cuando la gente de que ahora mismo gobierna el Tenerife estuvo en Castellón, igual por los medios lo vinculan a eso, ¿no? Pero yo soy de momento ajeno a todo este tipo de rumores porque no hay nada cierto.
Pues Óscar Cano, que ha sido un placer estar 25 jornadas como entrenador del Sabadell, que ha sido una verdadera lástima quedarnos a nada, un gol de poder celebrar la permanencia y de poder trabajar en ese proyecto que decías ahora, ilusionante, con gente de la casa y que, nada, buen viaje primero de todo y que tengas mucha suerte en las futuras etapas. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Festival Observa. Del 23 de maig al 16 de juny, Sergio Dalma, Julieta, Albert Pla, Charlie P, 31 Fam i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un village renovat, food trucks i actuacions en un lloc immillorable. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a www.festivalobserva.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Un minut per sobre de tres quarts de dues. Ara sí, rematem el tema del futbol. Després d'aquesta conversa ens feia patir molt, la cobertura i el so, però crec que valia la pena poder escoltar aquest comiat d'Òscar Cano de camí cap a casa, que marxa ja amb aquest pellizco en el estómago, que deia ell, aquest pessic a l'estómac, després d'haver-se quedat a res, a un gol de la permanència i del que podria haver estat, i crec que mai tindrem la resposta de que hauria estat definitivament aquest projecte que es volia vestir a la Primera Federació. Anem a parlar de waterpolo. Com era d'esperar, l'Atlètic Barceloneta s'ha avançat a la final dels play-offs de la divisió d'honor masculina d'aquest esport. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Hola, Adri, bon dia.
Malgrat tot, l'Estalpul Natació Sabadell ahir va vendre molt cara la seva pell. Va caure a la piscina Sant Sebastià per un ajustat 15-12 i en moments de... Ai, ai, ai,
Sí, en moments d'avisar-vos de poseu la televisió, poseu teledeporte, perquè encara la farem grossa. Ens vam arribar a il·lusionar faltant només 11 minuts pel final, en el moment en el qual l'Estalpul, doncs, va empatar a 9. A més, va ser una remuntada un punt inesperada, perquè els de Quim Colet van anar a remolc, literalment, des dels primers segons, i amb un parcial de sortida de 5-1 dels mariners. Per tant, el tècnic es mostrava molt orgullós ahir per l'actitud dels seus.
Ho acaba de dir el president i ho ratifico jo, l'equip sempre dona la cara, sempre, sempre, anant amunt, anant avall, sempre dona la cara. I hi ha moments pues, que potser no estem acertats i evidentment el primer quart ells comencen amb molt d'ímpetu, nosaltres cometem errors, no estem acertats amb l'atac, els donem gols fàcils, ho hem parlat, ho intentem minimitzar-ho, però la realitat és aquesta, sempre ens refem, vale? Per això dic que no donem mai el braç a torça.
Al final, Adri, l'Atlètic Barceloneta és molt Atlètic Barceloneta i en el moment en què va prémer l'accelerador amb un altre parcial de 5-0, doncs es va acabar aquest primer punt de la final entre el tram final del tercer quart i l'inici de l'últim. El màxim golejador del club ahir va ser Alberto Barroso, un dia més, amb 4 dianes. Reconeixem també al final del partit que no es poden despistar, ni molt menys contra un equip com el vigent campió de Lliga.
Ha sido un partido muy duro, nosotros veníamos de 3 partidos contra el CNB que nos lo pusieron muy difícil y sabemos que Barceloneta es un equipo que no puede bajar nunca la guardia. Les hemos apretado un poco en el segundo, tercer cuarto, en el cuarto cuarto obviamente se nos han ido el 5-1. Bueno, lo que digo, Barceloneta es un equipo de Champions, está entre los 6 mejores de Europa y sabemos que nunca, nunca, nunca podemos bajar la guardia con ellos.
Perquè saps que al final acaben fent com va passar ahir. Ara com queda la cosa, Vituri?
Doncs que demà mateix es juga el segon partit de la final a la Finetwork Aquatics de Can Llong i amb l'Astralpool obligat a guanyar per forçar el tercer i definitiu, que seria dissabte, el de demà. Aquest duel arrenca a 8:15 del vespre, insistim, a casa, a la Finetwork Aquatics de Can Llong.
Gràcies, Pau, fins ara.
Adeu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I del waterpolo a l'handbol, l'equip femení de l'OAR Gràcia disputa l'últim repte d'aquest any, jugar a la final a 4 de la Copa Catalana. Anna Clarà, què tal, com estàs?
Hola, Adri.
Després de caure a la final de l'any passat contra el Sant Vicenç, les gracienques busquen reviure aquestes sensacions, malgrat ja tenir la plaça assegurada de la Supercopa, començant, a més, amb un derbi avui contra el Sant Quirze.
Encara amb la ressaca de les fases d'ascens, l'OAR Gràcia disputa avui la primera ronda, els quarts de final de la Copa Catalana femenina, i ho fan al domicili del Sant Quirze. Pel que fa a la Lliga, dels dos enfrontaments n'ha guanyat un cada equip i Jana Sobrepera, jugadora gracienca i ex del Sant Quirze, afronta així el partit.
No és un partit fàcil, ni molt menys. El Sant Quirze ha demostrat durant tota la temporada que és un equip de molt nivell, amb unes jugadores també individualment molt bones totes, que té les posicions molt ben cobertes. Crec que serà un partit competit, com ha sigut durant tota la temporada. I justament els dos enfrontaments contra elles, doncs, un l'hem perdut i l'altre l'hem guanyat. O sigui que no sabem com anirà, el que sí és que bueno, l'afrontarem amb moltes ganes i intentarem treure'l i emportar-nos nosaltres la victòria per classificar-nos per les semifinals.
Els dos finalistes d'aquesta Copa Catalana es guanyaran la classificació per a la pròxima edició de la Supercopa de Catalunya. Ja hi és el Granollers pel fet de ser equip de primera i també té el bitllet garantit l'OAR com a segon millor equip de Catalunya. Per tant, queden en joc 2 places que seran per als finalistes de la Copa Catalana. Tot i això, Sobrepera destaca que aniran igualment a donar el màxim.
Bueno, evidentment, ja que juguem, no, doncs volem guanyar. Crec que hem demostrat que som un equip molt competitiu, que no ens agrada perdre mai. I res, evidentment, no anirem allà a perdre, anirem a intentar guanyar el partit, tot i que sabem doncs, que serà complicat, com sempre.
Pel que fa a l'horari, avui a les 9 de la nit, aquest Sant Quirze OAR Gràcia al pavelló municipal del Sant Quirze. L'altre partit d'avui de quarts de final és el Sant Joan d'Espí Mataró. Les eliminatòries són a partit únic i aquest cap de setmana, 1 i 2 de juny, es resoldrà la Final Four.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Adéu.
Per cert, un últim apunt pel que fa al masculí de l'OAR Gràcia, ja que s'han anunciat que 5 jugadors de la primera nacional no continuaran la temporada vinent. Les baixes ja confirmades són Oriol Miró, Carlos Galisteo, Isma Vendres i els porters Joan León i Carles Bonàs. I encara en vol, i relacionat precisament de manera directa amb el rival de l'OAR femení avui a la Copa, el Creu Alta Sabadell en vol, a més, un comunicat en els últims dies on criticava la manera de captar jugadors del Sant Quirze, contactant amb jugadors arlequinats sense demanar permís a l'entitat creualtenca. De fet, ho extenia a d'altres clubs, no només d'aquí de Sabadell, sinó dels voltants de la comarca, i amb aquesta pràctica, aquest malestar que ha aixecat la manera de fer, segons diu diu el comunicat del Creu Alta Sabadell. El seu president, l'Albert Bosch, ha explicat a Ràdio Sabadell d'aquesta forma el malestar que tenen.
Ha passat el que acostuma a passar cada estiu, que és que quan s'acaba, quan s'està acabant la temporada, pues, altres clubs venen a pescar, i el que passa que aquest any està sent exagerat, o sigui, hi ha hagut un bombardeig molt bèstia, ja no només a nosaltres, sinó a tots els clubs de l'entorn, i hi ha una sensació de dir que, home, que aquest any ha estat molt, molt bèstia. A part, és com tot, no costa que res fer les coses ben fetes i anar de cara i avisar els clubs i dir, escolta, parlaré amb tal i tal i tal, perquè, clar, a sobre que ens passa aquesta situació, intentes trucar, perquè, fi al cap, aquí ens coneixem tots i tots tenim els telèfons de tots, la vas de trucar i fins al cap de quasi una setmana així no et diuen res. Sí, després, quan tires el comunicat, després explicacions i maneres de fer tot el que tu vulguis, però el mal ja està fet. Vull dir, nosaltres tenim molt clar que nosaltres som una escola d'handbol, som formadors, creiem en gent de la casa, no anem a buscar ningú. Si algú vol venir, el primer que diem és, ei, parla amb el teu club d'on estàs i avisa'ls, i nosaltres creiem molt en que hi ha espai per tothom i perquè tothom creixi si fa les coses ben fetes. És una pataleta, som conscients que és una pataleta, però, hòstia, parlant clar i català, tenim el dret de fer-la i de dir-la, perquè, clar, costa molt fer les coses, costa molt que les coses tirin endavant perquè a finals de temporada arribin aquests bombardejos.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I en futbol sala, després d'un inici de temporada excepcional, però d'un tram final no tan encertat, el Sabadell femení no ha aconseguit l'ascens tan esperat a la segona divisió nacional. En l'última jornada no hi va haver miracle, necessitaven una carambola, però els tres, amb opcions al títol, van guanyar, amb la qual cosa tot acaba igual. Les Glòries primer, ascens, Linyola segon i Sabadell tercer. Xavi Muñoz, el tècnic de l'equip, fa la següent valoració de la Lliga.
Que ha sigut una lliga molt polaritzada, on hi ha hagut tres equips que érem difícils de tractar, per una manera que semblava que només ens poguessin guanyar entre nosaltres, però evidentment s'han perdut punts contra altres equips, que ha sigut la clau de qui ha guanyat la lliga. I la resta d'equips que sí que es podien competir entre ells i podien guanyar qualsevol. I ja et dic, que també a dalt estava apretat fins a l'última jornada, doncs a baix en els descensos ha estat, també hi havia molts equips implicats fins a l'última jornada.
Una última jornada en la qual les arlequinades van seguir fent la seva feina, van guanyar a casa per 6-1 contra el Badalona Iris, 8è classificat, però les rivals que tenien per sobre també van guanyar, també van golejar, de fet, els seus partits corresponents i, per tant, no hi va haver el desitjat canvi. Muñoz té bastant clar el motiu pel qual no han aconseguit guanyar la Lliga.
Els punts de Vilatorrada, que són aquests tres punts que si mira són els que necessitàvem, crec que és l'explicació per la qual no vam guanyar la Lliga, perquè, evidentment, contra Linyola o contra Glòries tu pots perdre en els duels 1 contra 1, pots perdre, tot és una qüestió de sort, mala sort, si estàs bé, estàs malament, però sí que és cert que en altres partits també, però el partit de Vilatorrada, on vam ser tan superiors, se'ns va escapar, crec que és el punt clau de perdre la Lliga.
Simplement amb una victòria contra aquest Vilatorrada, el Sabadell estaria ara mateix celebrant aquest retorn a la segona màxima categoria estatal. Per tant, l'ascens és pel Glòries, títol de Lliga per elles. El Sabadell seguirà una temporada més competint a la divisió d'honor catalana, tot i haver liderat durant bona part de la temporada la seva competició. Tram final de l'Hotel Suís. Repassem d'altres informacions en format més breu. I ja que parlem de futbol sala, comencem per aquí. Quarta renovació al Club Natació Sabadell. Després de les ja confirmades de Llamas, de Pineda i de Josep Maria Martínez, aquest cop és la d'Àlex López, qui ha confirmat la seva continuïtat al conjunt nedador de cara a la pròxima temporada a la segona B masculina. Més coses, ciclisme. Marta Romance inicia avui la Volta a Andalusia. En parlàvem amb aquest enrenou amb la selecció de Guinea-Bissau al sumari d'avui, després de monopatia Eibar, la d'Almasi Baixter, ha arrencat la prova avui amb una primera etapa entre Castellar de la Frontera i Alcalá del Valle, de 115 quilòmetres, amb arribada prevista a les 3. El pilot passa per un port de primera categoria a la part inicial del recorregut i en total pràcticament 3.000 metres de desnivell positiu. I per últim, ahir es va reprendre el Can Rull Rómulo Tronchoni Rubí Atlètic. Faltaven pocs minuts pel final, quan es va suspendre, i el marcador ahir no es va moure, amb la qual cosa confirmada la victòria per 2-0 dels d'Alfonso Martínez. Els arlequinats són vuitens, amb 43 punts, salvats matemàticament, a l'espera del que passa amb el duel també ajornat de la setmana passada, el derbi al camp del Sabadell Nord. Avui, de fet, s'ha de reunir el comitè, amb la qual cosa demà també coneixerem la sanció per Carlos Raya, pel jugador del Can Rull, per l'agressió a l'àrbitre que va suposar la suspensió del derbi encara a la primera meitat, amb 2-0 al marcador pels de Can Uriac. A tot això, en aquesta segona catalana, penúltima jornada amb el Badia Tibidabo dissabte a les 6, també a la mateixa hora del mateix dia a Can Rull, un Can Rull Rómulo Tronchoni Sant Quirze, de cara a l'endemà diumenge a 1:15, Olímpic Can Fatjó, Sabadell Nord. Són dies per estar ben pendents del que digui la ràdio, sobretot si sou arlequinats, amb tot el terrabastall que ha provocat el descens de categoria, segona federació. Per tant, demà escoltarem, de fet, des de 1:15, Pau Morilla Giné, compareixent a la Nova Creu Alta, el president del Sabadell, donant explicacions del perquè d'aquest descens i del que hem d'esperar de cara al futur. Avui ja ho comentàvem, si no, podeu recuperar aquest podcast a radiosabadell.fm d'aquí a uns minuts, amb aquests noms propis, Lucas Viale, Ignasi Sanabra, etc. Tot això sí, encara per confirmar. Evidentment, també parlarem de la prèvia del segon partit de la final de waterpolo o del que succeeixi aquest vespre a partir de les 7 a la Nova Creu Alta en aquest amistós internacional masculí Catalunya-Panamà. Tot això demà. Ara només resta enviar-vos una abraçada des del control de so de la Rocío García. Diria que avui amb l'Helena Molís al capdavant del Departament d'Informatius, el Notícies Migdia, d'aquí a 30 segons clavats. Que vagi bé el dimecres. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.